Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Sant Cugat tanca 4 dies de festa major marcats per les novetats, les altes temperatures i les crítiques a l'Ajuntament per part del teixit associatiu. Una gresca acalorada, en paraules de la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que ha celebrat que, malgrat l'onada de calor, s'han pogut tirar endavant tots els actes programats.
Ha sigut una festa major acalorada, ha coincidit amb l'onada de calor, però, per contra, no ha plogut. Per tant, hem pogut tirar tots els actes previstos endavant. Ha sigut una festa major on tots els actes a les places estaven plenes a gom a gom.
Escamilla ha respost a part de les crítiques que les entitats han expressat a través de la plataforma Cultura al Carrer, en contra els impediments per fer activitats a l'espai públic.
Entenem que la cultura al carrer socialitza molt la cultura i fa doncs, que en puguem consumir doncs, a tots els ciutadans, a part de que pugui ser cohesió social. Per tant, en aquest apartat, o sigui, és que ens hi trobareu sempre perquè promovem això.
En tot cas, la relació entre entitats i ajuntament ha estat tensa durant tota la gresca i s'ha posat de manifest aquest diumenge, sobretot durant el seguici de Sant Pere, quan l'alcalde s'ha saltat el protocol que regeix el seguici de Sant Pere. Això se suma a la indicació que els tècnics de diversos escenaris de la gresca haurien rebut per part de l'administració local per no fer sonar un missatge crític de la plataforma Cultura al Carrer. Per cert, us recordem que a www.cugat.cat trobareu tot el que ha donat de si aquesta festa major, amb vídeos de trobades com el Pagalí Joan, el concurs d'arrossos, els versots, i també amb activitats com l'Orgull LGTBI i el pregó a càrrec d'Àngel Llàcer. També trobareu fotogaleries de totes les activitats més destacades. Més temes. La Biblioteca Central Gabriel Ferreter està tancada des de divendres per tasques de manteniment. El motiu és que dimecres va caure un tros de sostre de l'equipament. El despreniment no va causar cap dany personal. Ara s'ha de valorar la situació i fer el manteniment pertinent perquè l'espai pugui reobrir. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes, on ens trobareu com a Cugat Media.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí. L'espai de tecnologia d'avui abordarem un tema que últimament és cada vegada més freqüent. Segur que recordeu l'esclat d'un reactor a la petroquímica de Tarragona el 2020 o, més recentment, el foc a una fàbrica de productes químics per una fàbrica de piscines a Vilanova i la Geltrú, que va generar un núvol tòxic. Doncs precisament avui parlarem d'accidents industrials, de la prevenció del risc i del núvol tòxic. Saludem a Juan Jesús Pérez, que és professor del Departament d'Enginyeria Química de la UPC, de l'Escola d'Enginyeria de Barcelona des de l'any 84. Professor, benvingut.
Moltes gràcies.
Avui parlem d'un tema que domina especialment, no?
Bueno, és part dels temes que portem al Departament d'Enginyeria Química, els riscos industrials. Sí.
Què entenem per un accident industrial?
Bueno, un accident és un succés que no és comú, o sigui, un succés que passa de quan en quan, i que té unes conseqüències, tant per a les persones com per al medi ambient, inclús econòmiques.
Quins serien els més comuns?
Les conseqüències d'aquests accidents són, normalment, foc, explosions i núvols tòxics.
I per què creu que és important que la societat estigui informada sobre aquests riscos?
Bueno, primer, s'han d'assegurar que les autoritats vigilen bé les instal·lacions, o sigui que s'han pres mesures de prevenció perquè la probabilitat de que un succés d'aquest tipus ho tinguem sigui el més petita possible, això per una banda. I després, això serien mesures de prevenció, després poder saber quines serien les poder predir quines serien les conseqüències d'aquest accident.
Anem a alguns detalls concrets sobre el tema d'avui. Quins factors acostumen a estar al darrere d'un incendi, d'una explosió, en una instal·lació industrial? És a dir, per què passa el que passa?
Bueno, passa per una causa que no està prevista. Passa per una anomalia del funcionament normal. Pot ser que una bomba s'hagi espatllat i que aleshores no hi hagi refrigeració d'un reactor, per exemple. Això, si tenim un reactor i tenim una reacció i això s'està escalfant, normalment això es refrigera amb un circuit d'aigua, però a lo millor la bomba d'aquest circuit s'ha espatllat i aleshores no tenim refrigeració, el reactor s'escalfa i probablement pot explotar. Això és un cas que passava anteriorment. Aleshores, prevenció. Pues hem de tenir dues bombes. Si una s'espatlla, tenim la de repòs. O sigui, tenim
la substitució.
Tenim una segona possibilitat perquè el circuit continuï funcionant i el reactor es pugui refrigerar. No?
Però ha acostumat a passar que aquests accidents s'han produït segurament en moments on no hi havia una vigilància o un control massa exhaustiu i, per tant, aquesta reposició o aquesta substitució de la bomba, si s'està a sobre del que ha passat, es pot fer més ràpidament, però quan arribem tard és quan es produeix l'incident, l'incendi, l'explosió, que és el que genera tot el problema.
Clar, és el panel de control, diguéssim. Si el panel de control no es controla contínuament, pot ser que hi hagi una fuita o que hi hagi una alarma d'alguna cosa que no està funcionant bé i si no, el sistema no és prou robust perquè hi hagi un circuit secundari de recolzament i la persona que té en compte aquest control no se n'adona, pues pot passar aquest accident. Una sobrepressió, una fuita, una flama accidental.
Si haguéssim de definir exactament què és un núvol tòxic,
bueno, un núvol tòxic seria els gasos que es produeixen de la combustió d'un material. I aquests gasos possiblement porten un material que és tòxic per la salut humana. Però una cosa tan senzilla com pot ser cremar llana, cremar cautxo, cremar qualsevol de les substàncies que tenim a l'abast, aquesta cremació en quantitats grans pot produir una... No és una flama, són productes tòxics que passen a l'atmosfera i aleshores es dispersen en l'atmosfera i arriben amb unes concentracions que poden ser tòxiques per la salut.
Quins efectes immediats pot tenir una afectació per un núvol tòxic? Perquè les ha de tenir immediates i segurament posteriors, no? Més a llarg termini?
Sí, hi ha molts compostos que l'efecte es produeix immediatament. Per exemple, una fuita de clor. Una fuita de clor, depenent de les concentracions, deixa les persones probablement molt tocades i amb una concentració una mica més elevada produeix la mort. De fet, el clor s'utilitzava com agent químic en la Primera Guerra Mundial. És famós per la utilització d'aquests compostos. Per exemple, en aquest accident que hem viscut a Vilanova, jo crec que sí que es va produir clor a l'atmosfera i aleshores aquestes concentracions, si haguessin estat prou altes, haguessin afectat a les persones directament. Però hi ha altres compostos que semblen innocus i tenen la toxicitat, a llarg, termini. Per exemple, va haver un accident a Seveso, al nord d'Itàlia, a prop de Milano, que va produir uns compostos que immediatament no són tòxics, però que a llarg termini eren cancerígens. I, de fet, després de 15 o 20 anys després de l'accident, s'ha demostrat que el nombre, la incidència de casos de càncer en aquella zona és molt més alta que l'habitual. Uh-huh. O sigui, pot ser a curt termini i a llarg termini, depenent del compost.
Per això. I la repercussió no és només sobre les persones, sinó que també sobre el medi ambient.
Clar.
No? Pot haver afectació?
Clar. De fet, núvols... O sigui, ja... Però això és un núvol... Estàvem parlant d'un núvol tòxic que prové d'un accident. Però, de fet, les emissions de diòxid de carboni, diòxid de sofre, per cremar carbó en les centrals tèrmiques, produeix un gas que és àcid i amb la pluja produeix això que es deia la pluja àcida, que tenia un exemple claríssim aquí a la central tèrmica de Teruel, el poble es deia Andorra, crec, en la província de Terol.
Andorra de Terol, sí.
Sí, i aleshores aquesta central tèrmica produïa a pluja àcida en les muntanyes del voltant. Però si un núvol tòxic de clor, per exemple, pot afectar, per suposat, el bestiar i les plantes també, perquè clar, les oxida i, per tant, les elimina.
Parlem de la modelització dels efectes que això pot tenir. És a dir, quin paper juga el fet que tinguem un model de prevenció i tinguem una resposta a aquesta mena d'accidents?
Sí, això és una mesura dins d'un marc general que podíem parlar de resiliència. Jo crec que sentirien aquesta paraula més i més sovint en el futur. Resiliència ve a ser la capacitat que tenim de poder resistir a un efecte advers, no? Aleshores, si tenim un accident i es produeix un núvol tòxic, el primer que voldríem saber és com es dispersa aquest contaminant. Aleshores, hi ha models que permeten preveure com evolucionarà la concentració a l'atmosfera al llarg del temps. I això depèn de les condicions atmosfèriques. Si l'atmosfera s'hi fa molt... si fa bon dia, si fa sol, si hi ha una inversió tèrmica, les concentracions seran molt més grans que si fa un dia més aviat túrbol i aleshores el contaminant va cap a la troposfera més alta i, per tant, la concentració arran de terra és més petita. Tot això es pot modelitzar amb models, diguéssim, físics matemàtics i això ens permet saber quines són les concentracions que perceberan persones que estiguin al voltant. Per suposat, la direcció del vent és molt important.
Bàsicament. Serien aquestes. I si parlem d'eines o de simulacions, perquè això ho hem sentit moltes vegades, no? Simulacions com un protocol a seguir... i que s'utilitzen quan es produeixen aquests accidents. De què estaríem parlant? De quin tipus d'eines? De quines simulacions es poden fer per anticipar-nos a la propagació d'un núvol tòxic?
Bueno, són models d'ordinador l'Agència Americana del Medi Ambient, la EPA, Environmental Protection Agency, té un programa que es pot descarregar gratuïtament i permet saber quines són les concentracions depenent de les condicions meteorològiques, com es dispersarà aquest núvol. Per tant, sabrem les concentracions i sabent les concentracions i el temps d'incidència, podem saber o podem imaginar quins seran l'efecte sobre la salut. De tota manera, també s'ha de dir que sempre que passa això, les autoritats el que demanen és confinament, perquè les concentracions que arriben a les cases, dins de les cases, són moltíssim més petites, i per tant, el millor que es pot fer, és l'única solució ràpida, diguéssim, és el confinament. Es pot modelitzar també aquesta concentració dintre de la casa i es veu que és molt més petita que en l'exterior.
Uh-huh. Quin tipus d'indústries presenten majors riscos?
Les indústries químiques, clarament. Uh-huh. Derivats del petroli, tot el que és, per mi això és indústria química, clar. Les indústries que tracten residus. És molt comú sentir que s'ha cremat tot un...
Una planta
que tenia cautxo que estava per reciclar. Aleshores, això produeix una contaminació tremenda.
Uh-huh. I com es determinen i es classifiquen els riscos en una planta industrial?
És difícil contestar aquesta pregunta. O sigui, tu tens un procés i aleshores el que tu fas és intentar pensar què passaria. O sigui, hi ha una metodologia. Uh-huh. Tu tens una planta i aleshores mires tots els elements d'aquesta planta de producció. I a cada element et fas la pregunta, què passaria si no funcionés? Aleshores dius, la bomba no funciona, augmentarà la temperatura, pot augmentar la temperatura del reactor i pot haver una explosió. O si és un líquid inflamable, pots pensar que la pressió de vapor, o sigui, el gas en contacte amb el líquid pot augmentar de cop i aleshores es pot produir una deflagració. O sigui, hi ha una metodologia que el que fas és veure cada un dels elements i aleshores, d'alguna forma, mesurar el risc de que, si això no funciona, quines conseqüències tindria. Aleshores, el que es fa és aquestes mesures de prevenció, quan es fa bé, diguéssim, que és aquests circuits complementaris, duplicitat de circuits o duplicitat d'eines, no?, o d'elements en aquest procés, per quan falli un, tenir l'altre de recanvi, no?
Mm-hmm. He trobat un concepte, que és el de risc emmagatzemat en les instal·lacions.
Risc emmagatzemat es refereix...
Sí, i que es considera crític. Això què vol dir?
Es refereix a un producte que tu tens en el magatzem i que en un moment determinat en certes circumstàncies pot explotar o es pot crear un foc, no? Aleshores, no totes les substàncies tenen els mateixos riscos, no? Però hi ha moltes substàncies que són molt volàtils i que tenen un punt de deflagració molt petit. Això vol dir que es posen en ignició a temperatures relativament baixes. O sigui, això s'ha de tenir molta cura i ha d'estar en un lloc molt ventilat. Si tu això ho deixes en un lloc... Això és el que va passar al Líban. Tenien substàncies emmagatzemades en un lloc que no tenia ventilació i aleshores suposo que les emanacions que sortien dels depòsits van ser suficient grans com que la pressió fos gran i produir l'explosió. Aleshores, depenent del producte que tinguem, haurem de tenir unes condicions previstes. Si, per exemple, pensem que un producte pot produir una explosió, pues, aleshores separar aquest bidó que té aquest producte a una distància prou adequada d'un altre bidó semblant. No? O sigui, suposo, dependent del producte, prendries unes mesures preventives diferents.
Uh-huh. Parlem ara de la manipulació dels compostos químics. Quins són els errors més freqüents que es cometen en la manipulació d'aquestes substàncies perilloses?
Bueno, el tenir confiança, el pensar...
L'excés de confiança,
l'excés de confiança. El primer dia dius, ostres, això és perillós. I conforme lo vas manipulant, al final deixes de pensar que això és perillós i això, quan, és quan aquesta prevenció tendeix a ser més petita i és quan passa el que no passa. Darrerament, ningú entra en el laboratori sin portar gafes de protecció, sin portar guants, etcètera, etcètera. O sigui que això són mesures de prevenció. Abans s'entrava en el laboratori sense les ulleres i sense els guants. I aleshores pues, tenies un accident i els efectes eren relativament greus. Ara són més petits. Aquestes mesures fan això. Aleshores, si tu manipules material que té un cert risc d'explosió, de deflagració, o és tòxic per la salut, com, o sigui, per l'inspiració, per respiració, aleshores has de tenir sempre la cura de tenir una precaució absoluta. A mi m'explicava una vegada una amiga que treballava en la indústria farmacèutica que estaven treballant amb opioids. I un dia va obrir el frasquet que portava l'opioid i va veure un núvol de pols que sortia. Clar, això ho va fer a la vitrina, però en qualsevol cas aquesta petita quantitat podia ser una sobredosis per a la persona que estava allí manipulant una quantitat petita de l'opioid. O sigui que has de tenir molta cura del compost que tu estàs manegant.
I també hi ha protocols, precisament, per la manipulació d'aquestes substàncies. Igual que parlàvem dels protocols a l'hora d'emmagatzemar i de la cura i de la manera que s'ha de fer.
La prevenció. Se necessita, és bo tenir un protocol, sí.
I m'imagino que la formació del personal en la reducció de riscos, és a dir, saber a què s'exposen, tenir tota la informació, i per això es requereix la formació, juga un paper també important, no?
Per suposat, o sigui, has de tenir una persona que esté entrenada com per saber els riscos associats a l'activitat que està fent. En particular, saber els riscos que té en pers el material que està manipulant.
Parlem de les mesures de prevenció. Quines són imprescindibles, per exemple, per evitar accidents?
Bueno, això depèn de lo que estem treballant, no? Sí, més o menys lo que hem dit abans. O sigui, tu tens un procés i aleshores intentes averiguar quins serien els efectes de que mal funcionés una de les peces, un dels elements d'aquest procés. Per tant, duplicació de material. O si estàs manipulant un material, una persona està manipulant un material, pues, sempre ha d'estar en una vitrina, han de tenir cura de no respirar, que no caigui material a la pell, etcètera, etcètera. O sigui, tot això són les mesures de prevenció. Al final, hem de tenir una mica de coneixement de quin és el risc, perquè clar, si per manipular aigua ens posem les ulleres de protecció, etcètera, etcètera, no té sentit. O sigui, hem de saber la necessitat respecte al risc de la matèria que estem manegant.
És possible eliminar absolutament el risc? És a dir, existeix el risc zero?
No, el risc zero no existeix, però sí que és veritat que s'han de fer les coses perquè el risc sigui el mínim possible. I, de fet, malauradament, després de diversos accidents, pues és com hem après a prendre mesures de prevenció. L'accident aquest de Seveso, o l'accident que va veure a Bhopal l'any 80 i pico, on va explotar una nau industrial, i va produir un núvol tòxic que va matar pues, a 100.000 persones. Això a l'Índia va ser un accident tremendo. Aleshores, a partir d'allà hem après a prendre mesures perquè això no passi o que hi hagi una duplicitat, insisteixo, com he dit abans, de circuits perquè no pugui passar això. També es pot parlar d'accidents de cru, de petroli, que en accidents d'un vaixell, no?
Embassaments al mar, com va passar a la costa gallega.
Per exemple, això van fer un petit projecte fa poc a aquest respecte. Aleshores, mesures de prevenció, pues, si la mar no és adequada, pues, no surtis. O fer un, assegurar-nos de que els vaixells tinguin un casc doble, no casc senzill, com va ser el Prestige. No? O sigui, molts accidents, dius, això ha passat perquè no hem pres mesures òbvies de prevenció. No? I les autoritats, per alguna raó, pues, tampoc han anat al darrere d'això.
I això passa, i passa normalment a les empreses. Quin paper o quina responsabilitat tenen precisament les empreses i quin paper juga la legislació en situacions com aquesta?
L'empresa total. L'empresa ha de prendre, ha de tenir un protocol de prevenció d'accidents. I la inspecció de treball ha de tenir aquest protocol i inspeccionar aquest protocol. És possible que, que estem fent una cosa relativament nova i no saben exactament les conseqüències, per tant, la previsió ha de ser doble, no? Però són les empreses, les manipuladores, que tenen l'obligació de fer aquest protocol, i afortunadament tenim la legislació que obliga a la inspecció a veure que és, a comprovar que això es compleix, i si no, no s'obre la planta per fabricar el que sigui, no?
Un últim missatge que vulguis llançar?
No, que totes les activitats, tenen un risc. Risc és mesura en la pràctica com el nombre d'accidents multiplicat per la probabilitat de que tinguem aquest accident. És a dir, risc zero no n'hi ha, però hi ha una certa probabilitat de que tinguem aquest accident, i per mesurar quan important és aquest risc, a quantes persones poden morir d'aquest accident. Risc zero no hi ha, però, per exemple, no és el mateix el risc de viatjar en avió que el de fer escalada. Fer escalada és molt més, té un risc molt més alt que viatjar en avió. Viatjar en avió té menys risc, de tota manera, que viatjar en tren. O sigui, totes les activitats tenen un risc. Això ho hem de pensar sempre, hem de valorar si ho fem o no ho fem, i prendre les mesures preventives lo millor possible.
Doncs, com sempre, molt interessant. Professor, moltíssimes gràcies. Fins a la propera.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Sant Cugat.
Cop al nostre espai d'entrevistes de ràdio d'Espassor Valldoreix. Avui entrevistarem a Sílvia Panyella, coordinadora de l'àrea de producte propi de la Fundació Catalònia per Persones amb Diversitat Funcional. Ja fa molt de temps que ens coneixem. Agraïm molt que hagis vingut al nostre espai d'entrevistes i així poder-te conèixer una mica més i donar a conèixer l'àrea de producte propi. I ara donaré pas al meu company Carles. Carles.
Hola, us presento l'Antonio, la Núria, la Mario José, l'Àngel, el David, el Miguel i el Roger. I jo, Sílvia, estic molt content que hagi vingut. I ara, a continuació, passem-me a preguntar.
Hola, moltes gràcies. Jo també estic molt contenta d'estar aquí.
Sílvia, on vas néixer?
Vaig néixer a Cerdanyola, sí. Del Vallès, sí, molt a prop d'aquí.
¿Cuándo empezaste a trabajar en el mundo de la universidad funcional?
Doncs mireu, jo fa molts anys vaig començar, quan ja vaig sortir de l'ensenyament obligatori, me'n vaig anar a fer educació especial. Vale? Vaig estar 5 anys fent educació especial. Però quan vaig acabar vaig tenir la necessitat de fer alguna mica diferent, tot i que ja havia començat a tenir el primer contacte laboral amb Catalonia, realment, amb les persones amb diversitat funcional, i em va encantar. El que passa que necessitava fomentar una mica més la meva part més creativa. I aleshores, paral·lelament, mentre treballava, també vaig seguir estudiant disseny. Era una branca més d'interiorisme, però en realitat era disseny en general, no? Això pues, m'ha ajudat una mica a encarrilar una mica la tasca que faig a dintre de Catalonia, que si després em feu una pregunta més específica us explicaré.
I una cosa, i això de la ceràmica que fa la campanellada i les encàrrecs d'ella i nosaltres i tot.
Doncs això que dius és part de la meva tasca, vale? La meva tasca, que em deia abans el teu company, que faig de coordinadora del tema del producte propi, coordino tot el tema del producte propi. Aleshores, una de les parts és la ceràmica de la que estàs parlant tu, que sou vosaltres tant a l'eix principal, que és el Centre Ocupacional de Val d'Oreig.
Vale?
Però, bueno, com avui hem vingut a parlar de les empaties, doncs a veure què.
Vale, gràcies.
A tu.
En quin moment vas començar a interessar-te per al món de la diversitat funcional?
Des de petita, en realitat. Sempre m'ha cridat molt l'atenció estar amb persones molt diferents. M'encanta, al final, relacionar-me amb persones, vale? I sempre m'ha encantat ajudar, també, no? I acompanyar, sobretot. Sempre m'ha agradat molt.
Muy bien. ¿Cuáles son tus funciones dentro de la fundación?
Pues mira, com abans deia la teva companya, no? Al final és la de coordinar, no? Jo coordino i també penso i investigo una mica a com puc adaptar allò que volem fer dintre dels tallers ocupacionals, no? Com a producte, no? Per exemple, en un punt les empaties, no? Que són les nostres cancletes decorades, les espelmes, la ceràmica, el sabó, tot això, penso quin és el producte que a mi m'agradaria i haig de fer tot un seguit de tasca per veure com puc adaptar l'entorn perquè les persones amb diversitat funcional puguin fer aquell producte com el podria arribar a acabar una persona que no tingués diversitat funcional, ¿vale? Perquè no puguin dir que les persones amb diversitat funcional no poden fer una cosa, no? Jo m'encarrego una mica d'això d'adaptar a l'entorn, perquè si un de vosaltres o qualsevol dels nostres companys de Ripollet o de Cerdanyola diuen, Sílvia, jo és que em ve de gust fer això i jo vull fer això que tu has planificat de fer, pues, per exemple, els cabassos aquests tan macos que fem, no?, que acompanyen a les empaties, doncs, vale, sí, però jo no puc fer-ho d'aquesta manera, pues, ho farem d'altra. Jo veig la dificultat que pot tenir aquella persona i al final pues, ho adapto. Adaptem l'entorn una miqueta perquè tothom pugui fer allò que vol fer.
El treball veritat, les dates, a nostra, les coses...
Sí, a les vostres necessitats.
Necessitats.
Sí, ho adapto. Vale. Potser és una eina que necessiteu o un suport, el que es necessita, doncs es busca allò perquè realment es pugui acabar fent.
Molt bé. Molt bé. ¿Cuál es tu planificación en tu día a día?
Doncs mira, la meva planificació el dia a dia és molt tremenda, ¿vale? Jo em planifico i entro a les 8 del dematí a treballar, però aquella planificació mai funciona, perquè no sé per què tinc una situació a dintre de Catalunya on molta gent necessita moltes coses, i la veritat és que jo tinc molta capacitat de solucionar coses que potser a qualsevol li semblen difícils, però en un moment hi tinc molta memòria de saber on està tot a Catalunya, saps? I això a vegades és una virtut i a vegades és un problema, perquè si algú necessita una cosa en concret, encara que sigui una tovallola, bé, em diu, Sílvia, on puc aconseguir la tovallola? I saps què passa? Això, el dia a dia també se m'emporta a part, no? Però realment jo arribo, el que intento fer és llegir el correu electrònic per veure si hi ha empreses externes que volen els nostres productes, donar una resposta el més aviat i més acurada possible. I després, doncs, una vegada tinc aquesta demanda de l'exterior, no?, que una empresa necessita pues, 50 detalls per fer de Nadal de ceràmica, doncs agafo i faig la comanda pel centre ocupacional, parlo en aquest cas amb la Carme, o si fossin empaties parlaria amb la Nathli, i aleshores doncs ja es fa l'encàrrec i ja comença la fabricació i ja estic una mica vigilant que allò acabi sortint amb les característiques que ens han
molt
fet la comanda.
Molt bé, Sílvia.
Planifico també vendes, vale? Perquè a vosaltres al final és una cosa que us agrada molt sortir a les vendes.
Sí. Gràcies.
Sílvia, ens podries explicar breument què és l'àrea de producte propi de la Fundació i quin és el seu principal objectiu?
Mira, el seu principal objectiu... Mira, tot va començar perquè els centres ocupacionals antigament treballaven amb empreses que necessitaven que vosaltres els hi féssiu uns manipulats, petits manipulats. Què va passar? Que amb la crisi del 2009, per allà... tot allò se'n va anar a Xina i moltes de les empreses doncs, ja no ens portaven coses, no? Sabeu que vosaltres havíeu encapçat Celo, que havíeu fet moltes coses i allò va deixar de venir. Aleshores no teníem una ocupació pel centre ocupacional, no? I per crear hàbits de prelaborals i tot això. I aleshores vam dir, i si som nosaltres mateixos els que ens fem les demandes, no? I comencem una mica a investigar tot el que seria el producte propi. Mm-hmm. I aleshores la cosa va començar així, era una necessitat dels centres ocupacionals. Al final vosaltres sou uns 60 valdorets, però hi ha més centres ocupacionals que estan a Catalunya, no? Era moltíssima gent que el dia a dia anava a un centre ocupacional i la seva tasca s'havia d'ocupar amb alguna cosa. I vam decidir que seria un producte propi. I una part, doncs és així, no? Segueixen els manipulats, les activitats d'àrees i el producte propi. Convivim les tres cosetes a dintre dels centres ocupacionals.
Una pregunta.
Digues.
A què et refereixes que això de que se'n va anar a Xina?
Bueno, al final necessiten un... Era un pas el que fèiem, que acostumàvem a fer nosaltres, que no podíem fer les màquines, no? Perquè en realitat el més barat és que tu faci una màquina, no? Les coses, manipulació petita, però hi havia una tasca que no, i aleshores a les empreses confiaven en nosaltres, els hi fèiem amb un preu pues, que amb ells els hi encaixava, però com va venir una crisi, enteneu que econòmica, les empreses també van anar molt apurats i van buscar una mà d'obra encara més barata. I aleshores tot això va anar a que les persones de Xina fessin aquest tipus de manipulat.
¿Cuál es valor añadido de estos productos más allá de su utilidad? ¿Qué es lo que los hace especiales?
Pues mira, estos productos... per mi els fa especial les persones que ho fan, en realitat, no? Jo sempre ho explico, que un producte que poden arribar a veure en una taula de venda aquí, doncs, per exemple, al mercadet de Sant Cugat, que ens posem cada dijous, no? Bueno, ara ens posarem cada dijous, hem estat una mica que no hem estat, però ara tornarem a estar cada dijous. Aquest producte que arriba a la taula ha estat creat amb molt esforç i molt d'emoció i de sentiment, de superació, no? Perquè en realitat, quan veus acabat un producte, tu n'has format part d'aquesta cadena, estàs orgullós, no?, del que fas, no? Vosaltres, quan esteu amb la Carme i feu aquestes ceràmiques tan meravelloses, no?, esteu orgullosos, no?, del que feu. I aleshores, el més important de tot era presentar-nos al món, les persones amb diversitat funcional, presentar-nos al món des de les nostres capacitats, no?, des del que sí sabem fer i fem bé, no? Jo m'encarrego de que tot estigui molt acurat perquè aquella presentació sigui maca, no? Però al final l'objectiu és presentar-nos al món en què tothom té capacitats i diferents capacitats. No?
Con el problema que tengamos, ¿verdad?
Da igual. Por supuesto.
Y si a un producto no sale, dice, hemos hecho esto tantas cantidades y bueno, esto no ha salido porque no ha tenido venta, ¿qué hacéis con ello?
Pues mira, esto no nos ha pasado nunca, te lo voy a tener que decir. Tothom rep els nostres productes superbé, ¿vale? Aleshores, acostumem a treballar sota comanda i això ens, bueno, ens permet que no ens passi això que dius, ¿vale, María José? Aleshores, sí que treballem i fem un petit estoc, però no en fem molt, molt. Penseu que tot el producte que fem nosaltres no en tenim moltíssimes quantitats perquè no som persones que treballem en una fàbrica. Nosaltres no, oi? No treballem en una fàbrica ni res d'això. Aleshores, el que busquem és teràpia ocupacional. Dintre de la teràpia ocupacional, què podem estar? 2 hores, 3 hores al dia fent producte propi, com a molt, aleshores va sortint producte a poquet a poc, no? I a mesura que jo vaig veient que acumulem segons quins estocs de producte, jo els intento donar una sortida.
Però a vegades tenéis pedidos de una tienda i puede ser que luego lo puedes pedir, es decir, hacerme tal producto, tantas cantidades, o a veces si no ha venido esa tienda, no te, ya no te dice nada. Dice, no.
Clar, però part de la meva tasca també és trobar punts de venda, ¿vale? A part de les paradetes aquestes que diem, tenim les dues webs que estan en marxa, empaties.actitud.com i després tenim la del inquietshop.com, que aquí poden veure del que estem parlant ara mateix, d'acord? A part de que també tenim el nostre Instagram d'empaties.actitud, vale, que allà poden veure com és el dia a dia de les persones que treballen, eh? I poden veure, pues, que la producció no és excessiva, lògicament. Al final, el que agafa un producte nostre el fa, és algo artesanal, és algo
especial, ¿verdad?
Especial, muy especial, sí.
¿Cómo se involucra a las personas con discapacidad en el proceso de relación elaboración de producto?
Pues s'involucren d'aquesta manera. Mira, per exemple, ara parlem específicament, per exemple, d'empaties, d'acord? Mira, quan nosaltres treballem per temporades, ¿vale? Empaties és un producte molt estacional que és a l'estiu. Són xancletes i cabassos per anar a la platja i a la piscina i tal. Aleshores, nosaltres l'època forta és l'època, pues, que vindria ara, precisament, no? Quan acaba Sant Jordi i fins al setembre, no? Doncs quan tornem de vacances, al setembre, comencem a treure tots els trapillos, que li diem nosaltres que és la licra amb la que forrem les tires de les xancletes, no? Els traiem tots sobre la taula i amb l'equip de nois que tenim allà per fer empaties, comencem a triar models del proper any, ¿vale? Estien aquests trapillos, models, i després comencem a treballar. S'involucren des del disseny, també passem per la compra, també es compren diferents trapillos al seu gust i també comprem cabassos al seu gust, i després es creen els models, les combinacions. Per exemple, tenim una persona, que és l'Anna Peris, que té molt gust, la veritat. I bueno, hi ha gent que té aquestes característiques, que tenen bon gust per excel·lència, és que el bon gust no es pot treballar, o es té o no es té, sabeu? I aleshores n'hi ha moltes noies que el tenen.
¿Cuáles son tus productos que se confecciona en la fundación? ¿Cuáles son los top de venta?
Els top venta, en principi, mira, són els cabassos. La veritat que a l'estiu els cabassos no deixen de fer-ne i de vendre. És una passada. Però el que més li agrada a tothom és el personalitzat. Vol dir que nosaltres podem personalitzar un cabàs. Per exemple, si aquella persona es diu Rosa, doncs li podem fer amb la R, i això a la gent li acostuma a encantar, tot el que és personalitzat.
¿Cuál crees que es el principal mensaje que quieres transmitir al público sobre el producto propio?
Que adaptant l'entorn som capaços de tot o de fer qualsevol cosa.
Doncs és per comprar el producte propi que es confecciona a la Fundació?
Doncs mira, es pot comprar a la mateixa Fundació, perquè a més si ens venen a visitar, que això ens encanta, que estem a Cerdanyola, la que seria la nostra central, a més podríem veure els tallers i coses. Però, si no, mira, els dijous estem a la plaça del Mercat, al Mercadet els dijous. Després també ens posem a... Les webs. Tindreu empaties.com i inquietshop.com. També trobareu més coses nostres. Vale?
Què li diries a les persones que encara no coneixen els nostres productes per animar-vos a fer-ho?
Doncs mira, els animaria dient, sisplau, entreu en els nostres dos Instagrams perquè ens veureu treballar, que al final és el que volem, que ens vegin des de les nostres capacitats i com fem les coses i amb la emoció que fem les coses. I aleshores això acostumo a anar posant cosetes al nostre Instagram, vale? empaties.actitud, vale? Seria la empaties, i després... més generalitzat, perquè ens coneguin amb totes les vessants que fem nosaltres com a Catalònia, Catalònia Fundació Creativa, vale? Que seria un altre Instagram. Vale? Però els animo molt, molt, molt que ens segueixin a l'Instagram d'empaties.actitud, perquè ara mateix tenim en marxa que acabem de fer una publicació que necessitem molts seguidors, si us plau. Volem seguidors, volem gent que ens vegi, que ens conegui des de les nostres capacitats. Vale? I tenim un sorteig en marxa que si ens segueixen i comparteixen amb dues persones més que creguin que els hi podem agradar, doncs entraran en un sorteig d'unes empaties i un cabàs. Vale? O sigui que animo a tothom que ens segueixi.
Què és això d'un cabàs?
El cistell.
Sí.
Un cistell per anar a la platja, sabeu, d'aquells de mimbre, sí, tan xulos, que després
sí,
no s'ho
sí, que
no
veiem en Catalunya.
Sí.
Teniu pensat ampliar els canals de venda en el futur?
Mira, ens encantaria ampliar, però ara, de moment, amb el que tenim, fem, i just perquè és el que deia abans la Maria José, que em preguntava, si no vens alguna cosa, venem tot el que fem. Amb això estem tenint molta sort, però tot i així volem arribar, per suposat, a molta més gent. Per... que sapigueu que hi ha moltes empreses aquí a Sant Cugat i a Cerdanyola i pel voltant del Vallès, que ens recolza molt, perquè ens coneixen i ens conviden a les seves empreses, i això ens va superbé. Ens diuen, Sílvia, pots venir un dia aquí a posar a la venda tot aquest producte que feu, tan meravellós, que els meus treballadors us volen conèixer. I aleshores hi anem a les empreses i ens va molt bé això.
María José es una usuaria que vive en Asunción, Cataluña, y que trabaja con Silvia Panellas, y también sabe un poco de los productos que hace cada día. ¿Qué productos haces?
Pues hacemos jabones, libretas, hacemos punto de libro, hacemos velas. Empatías, los cestos también los decoramos a nuestro gusto.
¿Te gusta hacerlo?
Sí, mucho. Es una actividad que a mí me relaja mucho, me siento a gusto en empatías, me lo paso bien, disfruto lo que estoy haciendo.
¿Cuánto llevas? ¿Cuántos años llevas haciendo?
Uf, que la pregunta es difícil. que la pregunta es difícil.
Muchos años.
Yo llevo, bueno, desde que se inventó Empatías, desde que se fundó Empatías, pues yo llevo ese tiempo hasta hoy.
Hasta el día de hoy. Y aparte de eso, ¿solamente te dedicas a eso o te dedicas también a más cosas? ¿Te
bueno,
gusta esto?
Me gusta, sí, me gusta el sitio donde vivo, me gustan las personas con las que realizo mi trabajo y bueno, me gusta relacionarme con todos vosotros.
Pues muchas gracias por tenerte aquí, María José, y bueno, ¿Qué, cómo te sientes y lo que te gusta hacer?
Pues mira,
porque yo te he dicho antes.
A mí yo me siento a gusto, en Empatías me lo paso muy bien, porque aprendo a hacer cosas nuevas y aprendo a hacer otro tipo de trabajo que no sea manipulados y cosas.
¿Qué clase de trabajo?
Bueno, de Empatías y todo esto me gusta. Me gusta coser, me gusta...
Es una mujer realizada.
Sí. Me gusta vender también.
¿Siempre vas a vender o más que te dedicas a hacer los productos?
No, bueno, cuando hay un sitio o hay algo, Silvia habla con la psicóloga y la psicóloga me dice, pues sí, que vaya. Y voy, vendo, me gusta, relación. Sí,
sí.
Sí, sí.
¿A quin any vas entrar a treballar a la Fundació Catalònia?
Ai, doncs ara l'any no ho sé, però jo ara en tinc 45 i vaig entrar a fer pràctiques quan estava fent educació especial amb 17 anys. Vaig marxar i...
Perquè sí, vaig... Molt jove, eh?
Sí, vaig marxar, però després vaig tornar. Ara no fa tant. Ara no fa tant, doncs, per exemple, 10 anys ja porto aquesta última tongada.
Com a Rafa, ¿verdad? Una cosa parecida.
Puede ser.
¿Cuáles son las experiencias más bonitas que recuerdas a lo largo de etapa en la Fundación Catalonia?
Ay, mira, yo tengo tantas en realidad, porque la verdad que tengo un trabajo que me encanta, ¿vale? Pero te tengo que decir que lo que más me gusta son las personas, ¿vale? O sea, las personas para las que trabajo me encanta, porque además... Bueno, es que, pues eso, es muy agradable trabajar porque siempre Silvia, qué guapa, Silvia, quiero estar contigo, yo me voy a ir contigo al taller a trabajar. Son personas, pues esto, es generalizar, no hay que hacerlo, ¿no? Pero realmente lo que recibo es un amor diario, ¿vale? Y eso, recibir el amor. Y entonces, a mí me encanta también darlo y entonces me es muy fácil hacerlo.
¿Cuáles son tus hobbies?
Mis hobbies, mira, me encanta bailar, ¿vale? Me encanta bailar, luego me encanta esquiar también en invierno y luego ir a la playa y ver el mar es una cosa que me llena de energía, la verdad, me encanta.
¿En qué lugar ha viajado fuera de España?
Pues mira, mi último viaje ha sido este verano pasado y me he ido a Sri Lanka. Me encantó. Os lo recomiendo a todo el mundo.
Sri Lanka.
¿Qué es ese lugar?
Pues es como la lágrima de India. No pertenece a la India, pero está muy cerca.
¿Cuál es tu estilo de música favorito?
Yo soy muy romántica. Y entonces todo lo que sea dedicado al amor me encanta.
Oh. ¿Eres muy romántica?
Sí, soy muy romántica.
¿Te gusta la canción de Romeo y Julieta?
Seguro, seguro que sí. La de Titanic, seguro.
Porque es romántica.
Ay, la de Titanic, la del Brad Pitt, la versión.
Porque ya se nota que es romántica.
¿Cuál es tu comida favorita?
Las patatas fritas con huevo.
¡Oh! ¿Todo el mundo le gusta esto?
¿Sí?
A mí también me gusta.
Sí, lo dicen mucho.
A mí también me gustan las patatas fritas con huevo y con ajos.
Con ajos.
¿Dónde te gusta bañar? ¿En playa o montaña?
Playa.
¿Te ha gustado esta entrevista con nosotros?
Me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. He pasado un buen rato.
Igualmente.
Y me ha encantado.
Igualmente.
¿Te gustaría repetir algún día... ¿Otra entrevista?
Sí. Sí, sí. Si me volvéis a llamar, vendré sin dudarlo.
Muy bueno, muchas gracias por tenerte aquí, Silvia. Ha sido un placer para nosotros ¿Y qué canción quieres que te contamos?
Romeo y Julieta.
No, mira, de la Celine Dion me gustaría, pues, por ejemplo,
la que tú más
I'm My Life.
Y bueno, hasta el próximo programa, que estaremos con todos ustedes. Y adiós.
Adiós.
¿Cómo ha salido, Ale? To fly, oh, I'm a liar, yeah. When you call on me, when I hear you breathe, I get wings.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Sabies que...
Sabies que les formigues talladores de fulles cultiven fongs com si fossin agricultores? Principalment del gènere Ata i Acromyrmex, són natives d'Amèrica Central i del Sud i han desenvolupat un sistema agrícola complex que data de fa milions d'anys. Les formigues talladores no mengen les fulles que recolecten. En canvi, les usen per cultivar un fong específic en jardins subterranis. Masteguen les fulles per crear un substrat que alimenta el fong, el qual creix i produeix estructures riques en nutrients que les formigues consumeixen. Aquest mutualisme és tan sofisticat que les formigues fins i tot deserven els seus cultius, eliminant fongs invasors i usen bacteris als seus cossos per produir antibiòtics que protegeixen el seu cultiu. Cada colònia, que pot tenir milions de formigues, funciona com una superorganització, amb castes especialitzades, obreres que tallen, jardineres que tenen cura del fong i defensores que protegeixen la colònia.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Poden xocar els planetes? Els planetes del sistema solar estan molt separats entre si. Les seves distàncies es mesuren en desenes de milions de quilòmetres. Com que orbiten al voltant del Sol, les seves distàncies relatives canvien contínuament. I com que són distàncies tan grans, els astrònoms han inventat una unitat de mesura molt útil que, si no, no aniríem bé, no? Amb el metre, amb el quilòmetre, no n'hi ha prou per l'univers, pel sistema solar. La unitat que ens hem inventat es diu la unitat astronòmica, que és una distància mitjana entre el Sol i la Terra. En números rodons, es tracta de 150 milions de quilòmetres. Així doncs, la Terra del Sol està a una unitat astronòmica. I els altres planetes? Mercuri està a 0,39 unitats astronòmiques del Sol. Venus a 0,72. Mart a 1,52. Júpiter a 5,2, ja se'n va bastant. Saturn a 9,54. Urà a 19,19. I Neptú a 30,6. Com es pot veure, amb aquesta unitat és molt més fàcil entendre les distàncies. I el que es veu ràpidament és que els quatre primers planetes, els rocosos, estan relativament a prop del Sol i entre ells. I els quatre planetes gasosos estan molt més separats del Sol i també entre ells. Si prenem la distància entre el Sol i Neptú com una escala d'un metre, els quatre primers planetes estarien en els primers 5 centímetres. Júpiter ja estaria a 16 centímetres, Saturn a 30 i Urà a 62. També podem calcular a quina distància mínima es troben els diferents planetes consecutius i obtenim els següents resultats. Mercuri i Venus s'acosten com a molt a 50 milions de quilòmetres entre ells. Venus i la Terra a 38 milions de quilòmetres. La Terra i Mart a 81 milions de quilòmetres. Mart i Júpiter a 550. Júpiter i Saturn a 651. Saturn i Urà a 1.441 milions de quilòmetres. Urà i Neptú a 1.600 milions de quilòmetres. Per tant, els dos planetes més propers a nosaltres, ja ho sabíem, oi? Són Mart i Venus, i els que estan més propers entre ells són la Terra i Venus. Però tornem a la pregunta inicial. Poden xocar els planetes? En principi, no. Estan molt separats entre si i ja porten uns 4.500 milions d'anys orbitant el Sol sense que es trobin. Ara bé, la resposta no està gens clara, ja que hi ha simulacions fetes amb ordinador a molt llarg plaç del sistema solar, on sembla que potser la Terra i Venus acabarien xocant d'aquí a milers de milions d'anys. Haurem d'esperar per saber-ho.